Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger Carandell.
De seguida saludarem a la Marta, que està venint en un taxi i està atrapada pel que em diu a la Diagonal de Barcelona.
Que preguntaràs, per què està arribant tard? Què estava fent? D'on està venint? No ho explicarem, però
ara li demanarem,
ha estat preparant sorpreses pel Teatre Victòria, que el dia 17 de novembre, el diumenge, al matí, fem aquest directe que ens fa moltíssima il·lusió, que serà un espectacle únic i un espectacle ple de secrets. I són secrets que s'han de treballar.
I són secrets que es quedaran allà al teatre, eh?
Vull dir,
el que passi allà es quedarà allà al Teatre Victòria.
Així
no sortirà
serà.
A la llum, no s'emetrà mai. Vull dir, que es poden dir molt grosses.
Escolta,
llavors,
aprofitant que Marta Montaner està arribant tard, jo et volia comentar des de fa dies un tema, que és el tema de la gent suada.
No estic còmode, és un
el
tema
Roger
que...
El Roger i jo, audiència, i això ho heu de saber, fa bastants dies que ens vam descobrir a nosaltres mateixos, ens vam enxampar infraganti adonant-nos que ens funciona el mite eròtic aquest estranyíssim de la gent suada. És a dir, a mi sempre m'havia semblat que la idea que et posés catxondo a algú que va suat sense samarreta al gimnàs era fastigós i no m'havia passat mai. Fins que de sobte em vaig enxampar que sí que em funciona una mica. Que de sobte pensava allà, tota la suor, la pell, sense samarreta...
I el més fort és que m'ho vas comentar per WhatsApp i de seguida em va semblar un tema apassionant i vaig començar a reflexionar i dic... La gent, un punt suadeta, però... Aviam,
no és el
perdoneu,
suat
estem esperant la Marta. Ara
no és el suat
ara
del metro, família. És
no,
el suat
és el
de
suat
gimnàs
nou.
Net.
És, exacte. És aquell suat que et dona una brillantor a la pell.
Aquell vermell de cara.
Aquella alegria. Allò que brilla tot una mica el cos.
Segurament ens agrada perquè ens recorda el suat after sex. Que també podria dir després del sexe. No sé per què ho dic en anglès. M'entens? Deu haver-hi alguna cosa aquí biològic.
O també és com un cos moll just després de la dutxa.
Sempre funcionarà,
no?
Això.
Tema que
I com diu el Roger, a mesura que passen els anys ens fem més viciosos.
No, a veure, per favor. Per favor, depèn de les persones.
Però... El Roger i jo, sí.
Jo
estem fent més viciosos.
Fa uns dies que com començat a fer una mica de mostra, no? pel meu entorn, i sí que es coincideix bastant que a mesura que et vas fent gran, perds l'il·lusió de certes coses. Llavors ho has d'anar amanint i has d'anar posant una mica de... no sé, de coses extres perquè continuï agradant allò.
El Roger, de fet, l'altre dia al gimnàs li va agradar una noia tota suada.
Prou,
sisplau, i se'n va enamorar.
Prou, estem
I
en antena.
I última cosa, he descobert perquè la Marta i jo no lliguem mai amb oients del programa, perquè realment rebem molts missatges de gent que està enamorada de Roger Carandell i cap, per mi, la Marta. I crec que això deu ser degut a que tenim un públic molt, extremadament femení.
Molt femení. Hi ha molta noia, molta dona que ens escolta. I
deu ser
i una
dona
mica
heterosexual, la majoria, o bisexual.
És probable. Per cert, passen 10 minuts de les 12. M'agradaria llegir un missatge que hem rebut i que fa referència al casament d'Anna Guerra i Víctor Elias i el fet de si ell era creient i ella... Si ella ho era, no?
Ella és creient i va demanar-li a ell de fer un casament, una cerimònia també per l'Església, perquè d'alguna manera Déu formés part d'aquesta relació, que és el motiu pel qual la gent es casa per l'Església, perquè vols que Déu sigui una figura important a dins de la parella. Ell, que no és creient, va accedir. I ahir, és cert, ens vam equivocar comentant la qüestió, perquè vam explicar que per casar-se...
Has de fer un curs, eh?
Era imprescindible que els dos fossiu cristians, en el sentit legal de la qüestió, és a dir, batejats. I que, per tant, si tu et liaves amb algú que no és cristià i t'hi volies casar, aquesta persona es veu obligada a fer la comunió, a fer el bateig, i es veu que això no és així.
Gràcies a Déu, i mai millor dit, tenim oients que hi entenen del tema i que ens ho fan arribar a través del WhatsApp del programa.
Al 677-27-10-58, on ens podeu enviar totes les vostres bogeries.
Soc oient del vostre programa i només volia fer una observació del programa d'ahir. Jo sóc teòloga i, a més, em vaig casar per l'Església Catòlica i el meu home és ateu i no batejat. El codi de dret canònic et permet casar-te amb algú d'una altra creença sense que aquest s'hagi de fer catòlic. És un matrimoni mixte. No es pot obligar algú a fer-se catòlic. La conversió seria declarada nul·la. És una confusió molt comuna? i somriu. I el curs prematrimonial tampoc és obligatori, només és recomanable.
El curs prematrimonial sempre és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Potser hi ha gent que no sap ni que existeix ja, però abans es portava moltíssim. És molt típic en les parelles que es casen per l'església fer aquest curs, on bàsicament t'expliquen una mica com gestionar tota aquesta moguda que és el matrimoni.
Doncs bé, vam fer entre ahir i avui un curs accelerat de maneres de casar-se.
A mi m'encanta que tinguem oients teòlegs, la veritat. Saps que a vegades ho penso, que m'agradaria fer teologia?
Home, tu sempre has estat una persona, no vull dir molt religiosa, però que creient sí, no?
No ho puc evitar, també, de nou. És com la suor amb els tios. A mi m'agradaria que no m'agradés, però m'hi trobo. Sí, sí.
Pot ser que portis també un collaret amb una verge.
Sí, sí. Menjant.
Molt bé, de seguida arriba la Marta.
Tu, en canvi, ben bé que no creus en res. Ets d'aquest, Ets ateu o ets agnòstic?
Quina era la diferència?
Ateu és que no creus en res, t'hi negues, és a dir, tens claríssim, i agnòstic és que tens aquest marge de dubte. De dir, no és que no cregui radicalment, és que estic en aquest dip, tot pot ser.
Jo crec que hi ha alguna cosa
per
més.
Per tant, ets agnòstic.
Soc molt agnòstic, eh?
Ets molt agnòstic?
Absolutament agnòstic. Sí, molt
agnòstic. Està bé de saber-ho, perquè potser no havíem parlat mai d'aquest tema.
No.
Crec que hem parlat de coses després de 7 anys d'amistat.
Sí. Marta Montaner, molt bon dia.
Visca el podcast conversacional. Funciona molt bé, també entre la nostra audiència.
Sí.
Jo, com a oient, que estava sent vostra, he agraït aquest moment, excepte la part de la suor, que de veritat no podeu tenir més mal gust.
Marta, no vull fer-te fora d'aquesta conversa, però crec que és només perquè ara ets mare i no estàs connectant amb altres instints naturals, però no amb aquest.
Creu-me que no és per això.
Tu ets atea o agnòstica?
Jo sóc atea.
Déu meu, tenim de tot! Una creient, una atea i un agnòstic, són perfectes!
Molt bé, sí. I mira, som ben amics,
Representem a molta gent.
Representem la societat,
a tota,
et diré gairebé.
A tota, perquè no hi ha marge, no? Ets una d'aquestes tres coses.
Tu què creus, que hi ha alguna cosa, no? Hi ha una energia, tu?
Hi ha una cosa, no? I dic, hòstia, és que no sé ben bé qui
ets. Jo crec que no hi ha res, però hi ha el buit, i hi ha la ciència.
Però és que això, perdona, eh?
Ja ho sé, però és que tenim molt contingut avui,
eh?
I no m'heu preguntat d'on venia, eh?
Però no m'heu pensat que venies de TV3.
Ah, hosti! Sí, no m'heu deixat ni
per preparar una cosa pel Victòria Secreta.
Però crec que no ens voldràs dir amb qui estaves parlant, no?
No s'ha de fer.
Només us diré que la persona que he vist m'ha fet una abraçada llarguíssima, que no me l'esperava jo.
No!
Molt llarga, de fet ha estat una abraçada doble. En Marc Andreu m'ha acompanyat i ho ha vist, i ho ha presenciat. I m'ha dit que estic molt guapa.
I ha dit alguna mentida?
Jo li he dit el mateix.
I ha follat després, imagino.
No.
Molt guapes totes dues. És una noia.
I perquè
és una noia.
No he dit que sigui guapa.
A ella, tu,
jo li he dit el mateix. Jo li he dit el mateix, que pot ser un noi o una noia. A partir d'aquí, cadascú que vagi especulant.
Això vol dir que ja em puc enfadar, ara que hi ha la Marta?
Enfadat. Clar, enfadar-te de cop potser fa de mal fer, perquè veníem d'un moment molt tranquil, eh?
No és de cop, perquè per molt tranquil·la que jo semblés, la processó anava per dintre.
Sol passar.
Estic molt afectada. No, i avui no sé de què rius.
A mi no em fa gràcia, tampoc, eh, Roger? Per favor, sensibilitat.
No faig cap mena de broma. Em sento poc estimada, em sento menyspreada i em sento apartada.
Per als membres d'aquest programa, espero que no.
Hòstia,
no, per vosaltres mai, companys.
Vale.
Tot i que el Roger podria haver lluitat més per aquest tema.
Mira, escolta'm.
Ja sabeu que porto setmanes en campanya. Una campanya que jo sabia que em podia costar la dignitat. Em vaig arriscar, no? Perquè podia ser una humiliació pública. El 22 de març del 2024, i adjunto proves, vaig escriure en Marc Andreu per primera vegada per explicar-li que tenia un nou somni, una nova inquietud, que era presentar les campanades de TV3.
Adjuntes una captura de pantalla amb la conversa, veig.
On el Marc Andreu em diu, hola, fa molta calor, oi? Jo dic, molta, vull presentar les campanades amb la Laura Escanes, per això t'he trucat. I ell diu, seria excel·lent, però tens el problema de sempre. No ets un perfil blanc. Quin és el plan després? I jo li dic, dinar.
Es van parlar de moltes coses, doncs.
Moltes
tot barrejat.
Sembla el monòleg de la Molly Bloom. 1 d'abril, que també fa molts mesos de l'1 d'abril...
S'ha de dir que has anat amb temps.
Oh, hombre, sí,
anaves amb temps, tu.
Ja ho vaig comunicar a Laura Escanes.
Ah.
Que va ser l'última a presentar les campanades, no? I va aprovar la meva idea. Li vaig dir, Laura, en un altre ordre de coses, sàpigues que he dit a TV3 que vull presentar amb tu les campanades. Catalunya necessita dues noies d'ulls blaus donant la benvinguda al 2025.
S'adjunta també captura de la conversa.
I no he posat el que m'ha respost ella perquè no tinc el seu consentiment, però bàsicament em va dir, m'encantaria, que guai. Al setembre vam començar a lluitar-ho també en antena. Vam començar el que anomeno això, la meva campanya presidencial, pràcticament. Potser va ser error meu per creure que un somni així era accessible i estava disponible per mi. Fa només unes setmanes ho vaig parlar amb un dels implicats, com en Miqui.
Molt bé.
Que ha presentat les dues últimes vegades la nit de Cap d'Any. Saps que jo vull fer les campanades aquesta?
Tu vols fer les campanades?
I estic lluitant molt fort per fer-les i trepitjaré el cadàver de qui faci falta.
Ostres!
Jo crec que fem una bona parella televisiva. A veure.
Bona nit, TV3, Catalunya. Falten 10 minuts per les 12.
Jo no dic res perquè encara no sé què de dir. Tu ja t'ho saps dels altres anys. Jo no ho he fet mai. He de practicar. Deixa'm marge.
Deixa'm.
Ja se m'està menjant pantalla abans de
començar. No, estudia.
Vaig estudiant. Uf, quins nervis. Tinc bones intuïcions. Pot ser que m'ho donin, eh?
Oi, tant de bo. Seria divertit.
Et sabria greu si m'ho donessin a mi i a tu, no?
No, ni molt menys.
Ai, Déu.
Aquestes declaracions han envellit. Han envellit?
No, la maroteca és molt...
Que ni una poma oberta.
Traïdora.
Saps aquelles pomes que deixes i que s'oxiden en 35 segons?
L'alvocat és pitjor, eh?
Ui, es posa marró, negre, fastigós.
Sí.
En Marc Andreu també va arribar a parlar públicament, en privat també va haver-hi converses, però públicament amb en Christian Trepat.
Un dels directius de TV3.
Que és cert que aquí ja vam començar a endevinar algunes coses perquè la porta no quedava tancada, però diguéssim que tampoc estava oberta de bat a bat.
Quin tant percent de possibilitats hi ha que la Juliana Canet presenti les campanades d'aquest any?
És un percentatge líquid. Està viu, no? Llavors anirem... S'ha d'anar calibrant dia a dia.
Que la gent que parla de líquid...
Sí, no te'n fis mai.
No, Cristian, molt bon tio,
crec,
però...
Que mai
és molt sexy.
Mai s'ha tan pres seriosament. Potser és pensant que els vacilaves amb aquesta idea.
O potser m'han pres massa seriosament, Marta. Atenció, perquè com podeu estar intuint, tenim novetats sobre aquesta qüestió de les campanades.
Espera't.
Deixant de banda la humiliació pública que això suposa, perquè això és un no davant de tothom, després d'haver insistit molt, puc confirmar que, per desgràcia, i amb molta tristesa,
hòstia, noi,
aquest any no presentaré les campanades de TV3. El motiu?
Què ha passat?
Doncs un motiu molt legítim. Hi ha hagut dos perfils que han interessat més a la casa. Puc avançar en exclusiva el que no surti d'aquí, que qui presentarà les campanades de TV3 per donar la benvinguda a l'any 2025...
Aviam.
Serà... en Miqui Núñez i la Laura Escanes.
Bueno,
per tant, TV3 repeteix la tècnica de l'any passat amb una dupla galàctica que ho farà genial. Evidentment, jo tinc una enveja monstruosa que si tingués forma física i l'escopí seria com un ratolí mort.
Hòstia, Déu meu.
M'encantaria poder-les fer jo, però és veritat que la vida i menys 3CAT no regeix sota els meus capricis.
Totalment.
Per desgràcia meva i segurament pel bé d'aquest país. Toca treballar-m'ho, tiraré endavant amb una derrota més al currículum. No m'importa perquè els fracassos ens fan créixer més que les victòries.
Ets l'Anna Guerra, ara, de cop i volta.
I aquesta nata que m'he endut, espero que em faci créixer almenys 2 centímetres.
Jo ja et veig una mica més alta.
Podem opinar?
Sí, primer de tot, l'enhorabona amb en Miqui i la Laura.
Sí, l'enhorabona amb el cor a la mà.
Que si repeteixen és perquè ho van fer molt bé i ens cauen genial.
I almenys hem pogut donar nosaltres l'exclusiva, que sempre fa il·lusió.
Sí.
Crec que quan vas parlar amb en Miqui...
No, ho sabia.
Ell ja ho sabia.
Perquè, de fet...
I es va fer el fals, que és veritat que feia de mal dir. Imagina't que ara ella et diu, no, Juliana, és que no ho pots fer perquè ja m'ho han dit a mi.
Però això és com quan tu li dius t'estimo a un noi que t'agrada per primera vegada i ell et diu jo també i és mentida. Prefereixo que ja d'entrada, encara que em puguis fer molt de mal, em diguis la veritat, perquè si no,
no
passa
a ser
una humiliació.
No t'ho podia dir.
Potser ho ha signat i hi ha una clàusula de confidencialitat que no pot dir res.
De quan és aquesta conversa?
Aquesta conversa fa un mes. I jo et puc confirmar que això fa més de 3-4 setmanes que està firmat. Per tant, jo crec que no només ho sabia, sinó que ja ho havia signat.
Clar, no sabem els tempos. No. A vegades parles les coses i fins que no les signes passen unes setmanes.
I a mi, ara deixa'm ser dolenta. Ho sento molt, però aquí hi ha una persona que ens ha fallat a tots. Una persona que és amiga del programa i que és sobretot amiga teva.
Perdona, però Laura Escanes no tenia cap obligació
Laura
de fer-me partícip d'això. Ella no
és la seva
feina complir el seu meu somni.
No estic dient això, Juliana.
D'avisar-te que no et fessis il·lusió.
Correcte. La Laura Escanes tenia el deure moral de veure't, d'avisar-te, d'enviar-te un WhatsApp dient, Juliana, més val que no t'il·lusionis gaire amb aquest tema perquè no pinta bé. Ella t'hauria d'haver fet aquest avís. Penso jo com a amiga teva ho hauria fet.
Potser la cosa és que ni sóc tan amiga de la Laura com ho sóc amb tu, ni se'n va prendre mai seriosament absolutament ningú. Doncs sapigueu que m'hauríeu d'haver pres seriosament, perquè aquest era el meu somni i potser ja no ho serà el dia que a vosaltres sí que us interessi tenir-me a presentar les campanades.
Mira, jo crec que aquest final potser
sí,
no calia l'amenaça. S'havia acabat tot molt
tot
bé.
Tot molt elegant.
I ara aquí...
És que a mi no m'interessa ser elegant. Jo felicito el Miqui i la Laura perquè em cauen genial i me n'alegro i els penso mirar el dia de les campanades, que ho faran genial. Me n'alegro per TV3, perquè si els repeteix vol dir que ja ho van encertar l'any passat. Però al mateix temps estic superrancorosa perquè m'hagués agradat.
Espera. Com voleva dir Shakira, rabiosa.
Efectivament.
Tu no tens un nou oficial de TV3 a aquesta hora del dijous?
Mira, Roger, prou, no alimentis més la bèstia.
El Roger sempre fa això. Sempre que ho he deixat amb nòvios, em diu que tornaran, que sempre em picaran a la porta.
No vas bé com amic, no vas bé.
No, espera't, i les campanades encara han de ser. A tu aparèixer un moment per allà no et serveix, eh?
No.
A tu ara et truquen i et diuen, escolta, Juliana, se'ns ha passat a... Vine? Hi aniries o no aniries?
Jo crec
fins
que ara...
a quin punt el ratolí aquest mort que deies que has tret pot mig ressuscitar?
El ratatouille.
O sigui, jo crec que el problema ara és que si ells tenien alguna intenció algun dia de comptar amb mi, amb el número de nena malcriada que estic muntant, és bastant complicat que ara diguin, va, doncs la truquem.
Per mi has estat
sobretot
molt sincera i educada.
Sobretot perquè davant de Catalunya quedarem com que 3Cat es regeix sota els meus desitjos infantils i no és seriós això.
No m'ha respost, eh? Si truquen, diràs que no o que sí?
No et vull respondre perquè em diràs que no sóc elegant.
Un quart i mig de...
Em sap greu, Juliana.
Sí, sí.
Tot el que necessitis,
el que
necessitis ja saps on som.
Mira, sort que després parlarem d'un tema que m'encanta.
Mira, se t'emportarem a dinar avui, perquè avui sí que ho necessites. Quan acabem, anem a dinar a un lloc molt guapo.
Déu meu.
Perdoneu, tenim una altra exclusiva.
No estem fins,
avui,
eh?
Déu meu.
Avui és el dia de... Mira, almenys porto dues exclusives.
Està bé.
Aquest programa ha pogut saber per fonts molt properes una exclusiva sobre Marc Ribas, que és el cuiner més famós del país i el presentador de Joc de Cartes i de Cuines.
Per situar, fa uns dies repassàvem la conversa que havia tingut Marc Ribas amb en Roger Escapa a l'Eclipsi, aquest format de converses intenses de 3Cat. Durant la xerrada que tenien aquest parell, en Marc esmentava la Berta, que és la seva parella, i va sorgir un debat, no?, sobre si estava casat o no. I jo, molt radicalment, vaig dir que no, que ell va tenir dues filles, l'Ona i la Cira, amb una parella anterior i que després s'havia ajuntat amb la Berta, però sense cap anell entremig. Doncs, atenció! Em desmenteixo a mi mateixa.
Jo portem dues certificacions ja avui, eh?
Marc Ribas sí que està casat amb la Berta!
Home, no, no,
visca!
Parella de guapos.
Molt bé.
Ai, que bé, me n'alegro perquè això...
Però quan
sí que...
es van casar, i com és que no ho sabíem, això?
Doncs Marta, treu llapis i apunta. Segons hem pogut saber per una font molt propera a la parella, vaig cometre un error gegantí dient que no s'havien casat perquè aquest parell són matrimoni, i et diré, des de fa 2 anys. O sigui, que he tingut bastant marge per assabentar-me'n i no m'havia arribat. I atenció perquè tenim alguns detalls de la cerimònia que els va unir i són molt interessants. Tant de casaments aquest dia?
Home, és que és dia... Mira, a mi m'han convidat ja amunt pel mes de maig.
Sí, quin?
Sí, no puc dir, és un tema molt personal, però vull dir que ja comença a arrencar les invitacions.
L'Ernest és casa?
No, encara.
Oh.
Bueno, no encara, no és casa. No ho sé,
de moment,
si ho tenen previst, si ha previst pedrusco o no n'hi ha. En tot cas, anem al d'en Marc Ribas.
Marc Ribas i la Berta, que és Berta Seques, perquè realment no sabem res d'ella, és flipant, es van casar a Girona. Els va casar una senyora que es diu Marta Madrenas,
home,
que era l'alcaldessa del moment, va ser del 2016 al 2023, i van fer un convit en un espai de Girona que es diu Mas Marroc, que no sé si us sona, però és una finca dels germans Roca, els xefs més importants del nostre país. Es tracta d'una masia gòtica del segle XV, als afores de Girona, envoltada de jardins centenaris i plantacions de fruiters. Llavors, al mig del jardí hi ha el que ells anomenen l'àgora. Us heu d'imaginar un espai absolutament encantador.
Increïble.
Com de conte de fades.
Uau, preciós, això.
Una gran cúpula de fusta. És un espai on es veu que és molt típic celebrar-hi casaments, amb aquesta ambientació així tan càlida, amb unes llumetes com superboniques. Ja ho tenen tot pensat perquè sigui un convit molt especial si et cases aquí. És impossible no sentir-te una princesa Disney. Sí. Jo m'imagino que és aquí, justament en aquesta àgora, on el Marc Ribas va fer una festassa després de dir-se sí, ho vull, amb la Berta. Passem al menjar. Sent el Marc cuiner, era molt important saber què es va menjar durant aquest esdeveniment, que va marcar un abans i un després a la vida de Marc Ribas, que està molt enamorat de la Berta, o sigui que imagino que li devia fer molta il·lusió aquest dia. El Mas Marroc defineix la seva cuina, atenció, família, això està copiat tal qual de la web. Com?
Periodisme.
Anem a la font directa. No toquis ni una coma.
No.
Que encara el tergiversarem.
No, tal qual, aviam, llegim la web.
Una cuina que és una barreja entre la cuina clàssica i l'acadèmia. Una cuina contemporània d'arrels tradicionals, de vegades futuristes, de vegades cultural i tradicional. S'integra el menjar de l'àvia, de la mare i de la generació actual, sense perdre de vista el futur.
Molt bé.
Això es tradueix en alguns plats que ens proposen ells mateixos a la web, que tu pots servir al dia del teu casament, que segons ells, i suposo que tenen raó, són clàssics. Timbal de poma i foie.
Home, funciona sempre, això.
Tu, Marta, has anat al celler, oi, de Can Roca?
Sí.
Potser ja sé que després et vas cagar increïblement.
No és veritat.
I quan et vas cagar?
A disfrutar.
Ah, perdona,
no, el celler de Can Roca va ser fantàstic.
Confós,
i et diria una exclusiva, però no queda una mica malament.
Et van parar aquell dia, oi?
És que no sé si puc dir això.
Bueno,
què va passar? No me'n recordo.
Veure,
doncs va ser el dia que es va concebre la Nina.
Oh!
Mare meva. És una nena Michelin. Però allà, el mateix...
No volia saber,
però
ara.
Mateix
això
celler,
va ser molt greu.
No es deu ni esperar arribar a l'habitació?
Davant del xef.
Mira, ens faria molta il·lusió que la nena...
El David i la Marta es van fotre follar allà mateix a la taula.
Sisplau, seguim repassant. Hòstia,
després del timbal de poma i foie...
No sé com mirar-me
en David. No m'estranya que tinguéssiu ganes de follar salvatjament.
Va. Però no et penses que surten els nens, Roger? Que
ja, però... Que...
Es pensava que l'havíeu demanat per Globo.
No, però ja cada cop que passi per allà davant, del celler de Can
però
Roca...
Però què hi passes molt?
Bueno, a vegades hi passo.
Vinga.
Us veuré allà sobre el mar.
Quin més,
Garrí ibèrica cuita a baixa temperatura, parmentier del Llobregat amb trompetes de la mort, postres làcties, adaptacions de perfums.
Bueno, està molt bé, està molt bé. Va, ja està molt bé.
I evidentment també amb el gelat de rocambolesc i les xocolates pròpies de Casa Cacau, que també són propietat de Can Roca. Llavors, en Marc i la Berta, que jo no sé si van follar al mig també, com la Marta i l'Avit, però a mi em consta que van quedar ben contents d'aquest convit en aquest espai i que des d'aleshores són feliços i mengen anissos. Encara que no pengen mai res a les xarxes socials i que ella manté un perfil discretíssim i anònim, al meu cap estan tot el dia, i això estava escrit abans de saber-ho de la Marta i el David, follant en aquella
oberta que tenen. Et diré una cosa, em consta que estan molt bé perquè vaig coincidir en ells... Ells no em van veure, eh? En un
ja
pàrquing de Barcelona... En un pàrquing de Barcelona...
És que ets tan raro, Roger.
I com es comporta una parella en un pàrquing et diu molt de com estan.
Tu trobes?
Perquè és un niu de conflictes al pàrquing. Que si tens el tiquet, sí. Que si anem a pagar, que si no...
Que si aquí hi cabem, no. Ja et deia jo que no hi cabíem. Ara busca un altre lloc, mira, te l'han pres.
Van baixar del cotxe... amb un somriure tots
dos. I ell la van putrar allà cap al capó, no?
No, es van controlar, van poder controlar en aquest moment.
Però Roger, en una època follava molt amb una nòvia seva al capó.
Prou. Juliana, prou, home.
No, avui l'autocensura ens aniria molt bé a tots, eh?
Avui m'aniria molt bé que em tallessin la puta llengua.
Que està molt bé. I parla bé, home.
Perdona. Clar que no m'han donat les campanades. És que també jo.
És veritat, que potser ens ho guanyem.
Controles. Un minut i dos quarts d'una.
Hoy ha venido a divertirse a L'Hormiguero, uno de los artistas más influyentes de la música latina a nivel mundial. Está aquí Rauw Alejandro.
Ahir en Rauw Alejandro va passar per Can Motos. Crec que cap dels dos volia ser allà, perquè ens van veure tots com apagadots i amb poques ganes de parlar. Però bueno, no sempre has de connectar amb el convidat. I primer de tot, en Rauw va voler enviar un missatge cap al País Valencià.
Siento mucha empatía. Sí que se dice, ¿no? Porque en Puerto Rico nosotros sufrimos huracanes todos los años. So, sabemos lo que Valencia está pasando. So, todo mi corazón a la gente de Valencia y toda España que estén... en ese proceso, que sepan que estamos aquí, que nosotros estamos aquí para apoyar también, que ustedes sepan que el pueblo tiene que ayudar al pueblo primero que todo, sin esperar la ayuda de nadie, y el apoyo de nosotros cuentan con nosotros 100%, así que...
Es van dur uns aplaudiments per aquesta mostra de solidaritat. Un Rauw que va arribar una mica pior que Plató, perquè té Covid aquests dies, ha tingut Covid, i a més ell va explicar que té asma, i que va tot el dia amb la mascareta, i que a vegades necessita una mica d'oxigen per tirar endavant. Una entrevista, com us deia, més aviat sosa, amb molta promo del nou disc, però podem recuperar alguns dels moments que crec que són interessants. Per exemple, en Pablo Motos li demana com va ser la Met Gala, que va ser la primera vegada que ell anava en aquesta gala, i que en el seu moment en van parlar aquí, perquè va ser la primera vegada que coincidien, crec, públicament amb la Rosalía.
Com a ex.
Com a ex, per ruptura. Així va viure
que
aquell...
Es diu, perdona, que justament aquells dies van estar dinant plegats el Cipriani de Nova York.
Ho va dir de moi, és veritat.
Efectivament.
Bueno, era mi primer Met Gala, yo no tenía idea de cómo funcionaba todo eso, pero conocí un montón de gente. Todo el mundo entra sin su equipo de trabajo, todo el mundo entra solo. So. Yo entré como si fuera el primer día de la escuela, del cole, yo no conocía a nadie, yo, hello, how are you? Hey? Y me sentaron ahí en la mesa, estaba rodeado de chicos, de chicas, por lo menos ahí yo estaba como que... Yo empecé a hablarle hasta por los codos, yo... Me invento hasta historias y todo y empiezo a hablarle a todo el mundo. Baby, hello. Fue por la
historia que subiste a tu close. Bé, ell era com un alumne amb col·le nou, però no va tenir problemes per relacionar-se amb la gent.
Sí que és molt incòmode tot, eh?
Sí.
I jo suposo que li paguen cada vegada que diu sou. Perquè diu tant aquesta paraula
que diu molt.
Que Déu no pago.
Sí, és una crossa que ho va dient de l'anglès, no? M'imagino, el sou.
El veig fatal.
Estava malalt,
si no
també.
Bé. Bé,
no, però, no tenia cap ganes de ser allà.
No m'agrada gens el look, les carilles, estic en contra de tot i no entenc... Bueno, o sigui, ara me'l miro i no entenc res de per què va estar amb la Rosalía. Ja em costava d'entendre en el moment, eh? Però ara encara més.
Ja passa que amb una ruptura hi ha algú que fa un glow up i l'altre que fa un glow down.
Algú millora i algú empitjora.
No? Quants anys van estar junts?
3 anys.
Clar, sí. Que 3 anys...
Estaven promesos, eh? Poc se'n parla, d'aquell
sí,
anell.
Sí, 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 és que és bèstia, aquesta història.
Què se n'ha fet d'aquell anell?
L'havia tirant...
Jo crec que el guarda.
No, de vegades, de vegades es fonen i el reconverteixes en una altra peça. Però hi ha gent que ho fa, això.
I per què vols una altra peça?
O hi ha gent que el ven directament.
A les dents, per exemple, no?
O un collaret, ho hi vés a saber.
Clar, jo penso...
O si regales.
Si després coneixes algú i portes un collaret que l'has desfet del teu ex-anell de matrimoni, també fa de molt mal comentar. També és veritat que la Rosalía té tatuat Raül sota la teta i no pinta que li importi. Vull dir que no li deu venir d'aquí.
No, no li ve d'aquí.
No sé si ho sabíeu, però en Raúl Alejandro és molt amic d'en Vinícius, el jugador del Real Madrid. No sé d'on surt aquesta
amistat. Si diu gran cosa.
Tu eres muy amigo de Vinicius.
Ay, Vini.
Nada, Vini es un grande, lo quiero mucho. Tenemos una amistad de ya hace años y es un tipo muy enfocado. A veces cuando hemos salido a comer, siempre lo veo con su botella de agua. Raúl, me voy, mañana tengo que entrenar, muy disciplinado. Y nació para eso, nació para el fútbol, ¿no?
L'entrevista costava molt, eh?
No diu res.
O sigui, s'havia de remar fort.
En Pablo tampoc estava remant gaire, o sigui que rema.
No, cap dels dos, per això et dic que és una entrevista que dius, hòstia, noi, 30 minuts, d'entrevista.
Jo suposo
que
ni les formigues remaven, eh?
No, no.
Mira que elles de vegades...
No sabien ni on entrar, les formigues.
Mira que hi havia silencis per entrar, eh? Perquè no sabien què dir.
Jo també suposo que arriba un punt quan tens una entrevista tan complicat i sense comparar-nos amb el Pau Motos. Ens ha passat que de vegades...
Sí, no hi ha química.
I gent que ja veus que per molt que remis, tant que ja et desenganxes tu també, perquè penses que per molt que m'esforci, això no anirà enlloc.
En Raúl hauria d'haver anat a la revuelta. Que potser també hauria estat un punt incòmode, però amb en Bronca no igual s'haurien fet uns riures, com a mínim.
Potser sí, potser sí.
Ell hauria preguntat per algú d'una muntanya, ell hauria connectat, potser, i ja està.
Sí, perquè les preguntes molt típiques, molt tòpiques, per exemple, n'he agafat una de mostra, que tampoc és molt interessant el que diu, lo típic, trobes a faltar quan eres una persona anònima...
Sempre.
Aquesta la tenen al final de tot i la fan sempre.
A veure, quina pregunta volíem que li fessin en Raúl? Per la Rosalía.
Si en cap moment es menciona el nom de Rosalía.
Evidentment, però és que, a veure, no hi ha programa més blanc en aquesta vida que l'Hormiguero.
Clar, tot pactat, suposo
tot
que ningú
pactat,
se senti malament.
Està clar que hi ha temes que són tabús que no es poden tractar i Rosalía deu ser un d'ells.
És un programa blanc fins que hi va una tia i el Pablo Motos li diu m'encanten les teves tetes, deus lligar... No, no he dit mai això, però
fins gairebé... Que es fins que es blanquegen també certs perfils polítics.
Perfil. Efectivament, sí, sí.
Això és el que troba faltada quan era una persona anònima.
Ai, mare.
Mira, yo vengo de un pueblito bien humilde, tranquilo. El cine, tenía un cine de frente a casa, yo me iba solo al cine al mediodía a ver una película con popcorn. Vine a explotar en la música luego de que tenía 25 años, so, pude ir a la escuela, a la universidad, o sea, tuve como 7 trabajos diferentes. Pero hay días y hay días que pues, que me apetecería salir por ahí con una amiga, lo que sea, por ahí, ¿me entiendes? Como que, nada, es lo que viene como con el paquete.
Bé, ja està. Tot això és el que va donar de si aquesta entrevista. Us he estalviat 25 minuts restants que quedaven. Farem una cosa ara. Farem una pausa i a la tornada repassarem... Avui parlarem molt de tele, estic veient.
I perquè... de molt tio, no? Perquè aquí estàs sortint.
Tot
avui no
passa
la mascle David, tota l'estona.
Tot homes. Sort que sou dues dones, vosaltres.
I compensem.
Compenseu una mica la balança.
I no sé si ho compensem, perquè igualment al test de Bechdel hem d'estar la Marta i jo parlant de coses que no siguin tios. I avui s'ha parlat molt de tios.
Ah, doncs així tampoc, eh?
Sort de les canes.
Així tampoc. De seguida... Què va explicar ahir en Pedri a 4? Intimitats al vestidor del Barça. I també hem de parlar d'en Broncano, que la Marta ha descobert una cosa que aquí no sabíem i ens ha sorprès.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaré. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
5 minuts i 3 quarts d'una del migdia. Com us dèiem, ahir en Pedri va passar per 4 en el programa d'en Dani Martínez. L'heu vist, aquest programa?
Mai. És que a mi el Dani Martínez...
A mi em va estressar ahir la nit tanta energia.
I a part que se solapava perquè en Pedri jugava un partit, també.
Ah, en Pedri estava jugant.
És veritat que no s'acabava d'entendre.
I estava al plató de 4, evidentment, tot gravat.
I ell, que és un tio que tampoc és que... És a dir... No destaca per ser molt viu, no?
No és el tio més divertit del món.
No és molt expansiu.
Però va parlar prou, em va sorprendre prou, explicant unes quantes anècdotes. Per exemple, coses que passen en el vestidor del Barça, i que ara ho sentirem. I vull començar amb una anècdota que va explicar quan li pregunten quina és la vegada que ha passat més vergonya de la seva vida, i és un dia que arriba tard al vestidor del Barça.
Yo fue hace uno o dos años. Llegábamos de un partido de Champions, y de los partidos de Champions siempre llegábamos a las 4 de la mañana o así. Y nada, me voy a dormir y no sé por qué, ¡puah! No me suena el móvil, me duermo ya. Me levanto, miro el móvil, 12 llamadas perdidas de Ferran, 13 del Carlos Naval, del delegado. Y dije, no me lo puedo creer que me haya dormido. Y cuando llego, ahí entré rojo como un tomate, no sabía ni dónde meterme, digo... Madre mía, ya después tuve que pagar una multa, ya...
Clar, aquí es genera...
¡Que se la porti la policía! ¡Truco immediatament!
No
¡Truco immediatament a la Guàrdia Civil! No pot haver una persona tan sonada, suelta pel país! A veure, aquesta és la seva història més boja.
És la seva història...
Estic deprimida.
És que no la deu poder explicar a la tele. La seva història més boja, que segur que la té.
Perquè que potser ja sabem, el Pedri de quin peu coixeja.
No, escolta'm, jo no ho sé de quin peu coixeja.
Li encanten les ties.
Una multa per en Pedri, què és...
Aquest és el tema.
De quina quantitat econòmica estem parlant?
I estem parlant d'una multa econòmica o hi ha altres multes que es posen al vestidor del Barça? Doncs es veu que cada entrenador té la seva filosofia de les multes i dels càstigs. I, per tant, ens explica, per una banda, com castiga en Flick i, per l'altra, com castigava en Xavi.
Depende del entrenador, de lo que sea. Por ejemplo, si es día de partido, siempre es muchísimo más. O sea, por ejemplo, vas concentrado a un hotel y llegas tarde a una charla... Es mucho... Ahora ya Flick la quitó. Directamente si llega tarde no juega.
¿Qué es peor? ¿Qué es peor para ti? O sea, pagar...
A jugar. Pero antes, por ejemplo, con Xavi lo que hacía era doblarse. O sea, no era por minutos. Hay entrenadores que lo hacen por minutos. Yo qué sé, 5 minutos, 5.000 euros. Y así.
¡Ostras!
1.000 euros para el minuto o así. Pero con Xavi, por ejemplo, era 5.000 euros si llega tarde... Y al siguiente, dobla.
Ah, 10.000. Con lo de Xavi, habría alguno en algún momento que tocaban 100 y pico mil pavos.
Sí, ya...
De la gran diferència és que amb en Flick no jugues directament i amb en Xavi era un tema econòmic. I li demanen, a tu què et sap més greu? Diu, no jugar.
No jugar.
Prefereixo pagar i jugar, que no pas que em fotin el banquillo.
Sempre és molt més efectiu. La por que et treguin el carnet de cotxe, que no pas haver de pagar una multa perquè t'ha saltat un semàfor.
Quina multa,
sí,
estem parlant de molts calés i ho parlen així com amb una banalitat. Que
és que en guanyen
ja, també, que, sí.
Saps,
però no hi penses euros. En el dia a dia quan els veus juguen a la tele. I després t'expliquen aquestes coses i mira, t'empipes.
Jo amb el Pedri ho noto molt ara. Perquè té aquesta cella de ric que és impossible oblidar-te que té pasta.
Una cella de ric com és? Molt poblada.
Molt poblada, no?
No és molt poblada. És
cuidada.
En el mal sentit.
Ostres, no m'hi havia fixat mai,
aquesta estètica de caninet. Però aquestes celles són hores de treball,
No
és natural,
ara,
aquesta
no
cella. Està treballada.
Està molt treballada.
Ara fixeu-vos-hi.
Vam descobrir que en Pedri no segueix en Cooper, sí, Instagram.
Muy bien. Él dice que tiene muy buena relación contigo, en cambio, tú creo que con él no, ¿verdad?
Sí, tengo buena relación.
¿Sí?
Sí.
Es que... Yo creo que no te llevas bien con él. Hemos entrado en el Instagram de Pedri y hemos mirado Robert Lewandowski. Bien, claro. Digo, vea, ¿quién más puede seguir? A Lamine Yamal, ¿no? ¿Qué tal? Pues le sigue. Y hemos buscado a su compañero Pau Cubarsí, titular central ahora mismo del Barça. Sí. Pero es que su compañero no sigue a Cubarsí.
Ni lo sabía.
Es al único de la plantilla de pues, la planeta.
Pues me llevo bien con él, me llevo muy bien.
¿Pero por qué no le sigues?
Mi hermano que tiene móvil, que lo siga, ¿vale?
Escucha, ¿dónde, no, ¿dónde está Fer con el móvil? Seguir también, sí, como él está esperando.
Dale, dale tú.
No, no, es el honor es tuyo. ¡Ya siga Pokémon!
¡Ya! No, no, no. Encara com no se li va colar en el pobre Pedri algun missatge, que sabem que és molt actiu a l'Instagram.
Algun DM amb alguna noia.
Algun DM amb una foto guarra.
Això no ho sabem. Em sembla una falta de respecte, no seguir el teu company. A mi això de... Jo crec que és obligatori seguir els teus companys de feina.
Jo també ho crec. I el silenci
per educació,
no t'importen.
Per educació.
Però potser ho vas fent de manera orgànica, a mesura que te'ls vas trobant.
No.
I l'altre?
No.
Que arribes
dir,
al primer
dia
i dius...
Jo, quan va entrar el Marc Andreu a treballar, es van dur un follow així de gordo.
Però això de dir, és que no me n'havia donat... Ostres, no veies que no et sortia mai a les stories? Pensaves, oi, en Pau Cobert, si no penja res? I sobre el pobre noi, tu has vist el quin trau té?
Ai, pobre
meu. La de punts
meu.
Que li han posat? Pobre noi, com ha acabat amb la cara plena de sang? Té bueno, la cara ja... com que li quedarà una cicatriu, pobre noi.
Ja segueixen. Clar, en Cobercí potser sí que ho sabia, que en Pedri no el seguia.
Clar,
no?
I fa de molt mal dir, això.
Sí,
no. I havia d'haver hagut un intermediari. Mm. Un Rafinha, que és el capità, sí. Que digués, escolta, en Pedri, fes el favor.
Segueix-lo.
Comporta't.
Sisplau. Us heu fixat amb la cella del Pedri?
Ai, no.
No, no.
El Cobercí no,
no gaire. Cap interès cella, amb la cella d'en Pedri.
Anem fatal de
cap
temps.
I el Roger va fatal amb les celles, també.
No jutgis les celles.
Perdoneu. Jo també vaig fatal, les
celles. És body shaming, això, eh?
Tres quarts d'una... Va, anem al tema Broncano, que la Marta ens ha d'explicar una cosa que realment per mi era desconeguda i aquí el programa no la coneixíem.
Sí, i tot gràcies a la convidada que va passar per la Revuelta dimarts passat, que és la presentadora Anna Igartiburu, que és una cara molt mítica de televisió espanyola. Doncs l'Anne, dimarts, li va treure el tema del seu germà, en David Broncano. I ell, és veritat, va quedar com una mica desquadrat.
Tu família,
la mejor,
tu hermano, por ejemplo, que sé un poco a qué se dedica, a lo que hace, que es un tío muy sencillo.
¿Habéis dicho de mi hermano?
No, yo lo sé porque conozco la historia de tu hermano. Pues no,
¿qué vais diciendo por ahí de mi hermano?
No.
Que... Todos lados. Pues,
¿el qué?
Antes
¿qué
de conocerte...
Es más listo que yo, sí.
Antes de conocerte sabía la trayectoria de tu hermano y por eso... Sí,
a ti te gusta mucho la música clásica y tal, y mi hermano es músico, sí, director de orquesta y tal.
Y lleva un festival muy interesante.
Muy bueno, sí, música segura. Sí. Es ahora, este fin de semana, creo. Una de las dos ediciones.
Com defensa el germà, eh? Què esteu dient del meu germà?
Un respecte, eh? Broma, però...
Se l'estima molt. O sigui que anem a presentar-lo.
Va.
Aquí tenim en Daniel Broncano. Que, per cert, us haig de dir que ja fa anys que els diaris li fan entrevistes i se sap que és el germà d'en David Broncano, però nosaltres hi arribem ara.
Ja bé, està bé.
Escolta'm, més val tard que mai, perquè la història d'en Daniel és molt bonica. I et diré... que crec que m'agrada molt més, en Daniel que en David.
Ostres, pobre David.
Daniel Broncano, perfil ràpid, 38 anys, dos
germà
menys.
Germà gran o germà petit? Ah.
Dos menys que en David, per tant, és el germà petit, que, per cert, els trobo dos noms pràcticament iguals, sí. Que els pares devien confondre's tota l'estona.
Hòstia, comencen igual, clar.
És músic, clarinetista, director d'orquestra i organitzador del Festival Música en Segura, a Jaén. Físicament, us puc dir que s'assemblen moltíssim. Potser de primera vista no ho notes tant, però si te'l mires 10 segons, diu...
Sí,
hi ha una
sí,
cosa,
sí.
Aquí hi ha família, aquí
els
hi ha un ADN compartit.
Sí.
També puc dir-vos que en Daniel té obert el seu perfil d'Instagram i acumula més de 3.000 seguidors i és força actiu, a diferència del seu germà, que mai publica res. Jo el seguia i és que després vaig
no
dir
que
deixo de seguir,
clar.
No val la pena. Vaig fer un Pedri. Doncs una de les seves darreres publicacions va dedicada al seu germà. 12 de setembre, diu en Daniel... Porto col·laborant amb Ràdio Televisió Espanyola des del 2020, perquè ell com a músic col·labora a Ràdio Nacional i això us ho afegeixo jo, no ho posa ell al post. Segueix en Daniel. És possible que qui hagi endollat el meu germà David Broncano a la Revuelta hagi estat jo. I etiqueta en Pedro Sánchez a la publicació. O sigui, que en Daniel també és de la broma, és un cachondo, igual que el seu germà, i aquí era ell qui feia suport a en David en el seu nou repte professional. Però... en David també ha estat al costat del seu germà sempre que ha calgut. Per exemple, venent entrades del seu festival.
Bueno, he hecho un cameo durante todos los años vendiendo entradas, que me he puesto allí en la...
De acomodador.
De acomodador. O sea, mi cameo hasta ahora ha sido de mover sillas, llevar cajas con agua y acomodar a la gente en sus asientos. Es un cameo de producción.
Sí, veremos a ver si el cambio merece la pena.
És molt divertida aquesta entrevista que els hi van fer El País de manera conjunta l'any 2018, quan en Broncano ja era molt conegut, eh? Ja sí, estava a la Resistència, ja estava, sí. Movistar Plus, sí, i tot sí. I així ell seguia fent això, seguia ajudant, portant cadires amunt i avall, fent feines de producció perquè el festival de música sortís bé. I es veu que aquell any el festival barrejava música clàssica amb algun monòleg d'en David, estaven fent aquesta cosa més experimental. No sé com va anar, però segur que va tenir tirada. I us heu fixat com té la veu en Daniel? Perquè jo trobo que són pràcticament igual. De fet, ara podrem sentir-lo més estona perquè aquí ens explica d'on li va néixer aquesta inquietud per la música.
Yo de pequeño creo que siempre he sido bastante intenso. Así encontré la música, que fue algo que ocurrió de casualidad y empecé con el clarinete. Estudié el grado superior de clarinete en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y cuando acabé, pues un año siguiente me fui a Londres.
Tenen un to de veu molt semblant,
és que sí,
eh?
I evidentment l'accent s'assembla moltíssim, però és que clar, això és cosa d'on sí. Et cries. Doncs va ser en aquesta entrevista per Pienso, Luego Actuo, recollida també pel diari El País l'any 2019, quan en Daniel va explicar-nos la seva història amb l'amor de la seva vida. És una història que va començar a Londres.
Esto era una idea que también empezó con quien era mi mujer, que era Felicity Smith, una cantante neozelandesa. Ella estudiaba conmigo en el Royal College of Music, después de aquello nos casamos. Era una especie de proyecto compartido que teníamos entre los dos, el soñar juntos con el festival.
Per tant, aquest festival que tant menciona ell, aquest festival de música en segura a Terres Andaluses, era com un fill per la parella, un projecte que més o menys havien engegat junts. Tots dos hi estaven molt involucrats perquè tirés endavant. Però suposo que us hi he fixat en com en Daniel parla en passat d'ella.
Felicity murió de golpe 8 meses antes del primer festival. Un hecho, pues claro, que dio la vuelta a mi vida, obviamente. Mi aliada era ella. Y hubo un periodo donde no se iba a hacer, porque yo tenía otras cosas mucho más importantes que resolver. Lo que pasa es que eso dio un extra de motivación, también de significado al festival, por la realización personal que suponía llevar a cabo el festival y completar lo que habíamos empezado.
Tu imagina't, no, de veritat que no puc, eh? Hòstia. Que coneixes l'amor de la teva vida. Perquè aquest parell de debò que sí que eren ànimes bessones, no allò que diu la revista Hola, que això era de veritat.
No com l'Anna Guerra i el...
Correcte. I d'un dia per l'altre es mor d'una embòlia pulmonar quan tu encara tens tota la vida per davant. Penseu que en Daniel tenia uns 27 anys, aleshores.
Duríssim.
Clar, això el va desmuntar del tot, per complet, però com sentíem, va reunir com la força i la resiliència de tirar endavant el projecte i de crear aquest festival de música segura de la Sierra, també una mica com a homenatge a la seva dona. A mi se m'ha fet un nus a la gola. No m'esperava aquesta història perquè tot neix d'aquest titular més o menys graciós de mira el germà d'en Broncano que es dedica a la música i toca el clarinet.
I n'has tirant, doncs quina història
tan dura, però també d'admiració. I a part és que us haig de dir que ell encara li dedica publicacions al seu Instagram, com aquesta del setembre del 2023, en el desè aniversari de la mort de la Felicity, que li diu: avui fa 10 anys que se'n va anar la Felicity Smith, amb una foto seva. Una petita reflexió per tots aquells que ens enfrontem amb el dol i els traumes. El pas del temps no cura res. El que fas amb aquest temps per curar-te, sí que ho fa. Com deia ella, esforça-t'hi més. Jo, de veritat, vaig anar a dormir amb unes ganes de plorar.
Molt.
Entre que ja estem sensibles i aquesta història, de veritat. Doncs mira, una abraçada gegantíssima. Em sap molt greu tancar la carpeta del germà d'en Broncano d'aquesta manera, però és que la vida, malauradament, també és això.
Totalment. I suposo que per això el David Broncano també li surt aquest instint protector tan fort quan l'Anna li diu conec la història del teu germà.
Salta de seguida.
Els germans, en general, sempre defensem els nostres germans i ens tornem bojos per ells, però clar, si és sobre el teu germà ha patit tant...
Sí. Doncs bé, una abraçada gegantíssima en Daniel, que pugui seguir homenatjant la seva dona amb música en aquest festival i que vagi molt bé l'edició d'enguany, que és aquest cap de setmana, per si algú té la sort d'anar-hi. És un festival que fa molt bona pinta, perquè posen músics a pobles allà al mig de la muntanya que potser tenen uns 20 habitants.
Meravellós.
I això descol·loca molt.
Clar.
I són artistes internacionals, artistes de jazz, artistes de música clàssica, de tot tipus, fins i tot de flamenc, i els posen allà, i l'entorn és meravellós, i la música també.
És que l'entorn és molt meravellós.
Molt.
Les fotos que s'estan veure, és increïble. Molta muntanya.
Estic pensant que estaria molt bé, no sé si li ha passat algun dia pel cap, que el convidés al seu programa, el seu germà.
Ho he estat buscant i és que potser alguna vegada n'han fet alguna menció. No sé si hi ha hagut el crossover.
Ja,
és que
ja.
No ho he investigat tant.
Jo suposo que també no ho deuen voler barrejar més del compte.
Segurament.
També és fort,
el mateix Broncano,
també és fort que dos
molt...
germans siguin famosos, eh? I no per Nepo Babies ni Nepo Germans, eh? O sigui, tots dos pels seus mèrits propis han arribat lluny.
I que són mons absolutament diferents.
Sí, res a veure, res a veure.
Bé, 6 minuts i a la una fem una pausa i acabarem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
2 minuts i arribem a la una del migdia. Atenció, perquè tenim una última hora que jo penso que hem de comentar.
Home, i tant. Acabem de rebre un missatge al 677-27-10-58 que ens comparteixen un vídeo de la Rosalia que està ara mateix a València pel tema de la Dana. Vota inclosa, eh?
Per tant, hi ha anat com a voluntària.
I sense penjastones.
I, clar,
de
és,
moment.
Són, clar, hi ha gent que l'ha vist, que li ha fet fotos, i és ella, no? Vull dir, tenim les imatges i tot.
Rosalia, un altre perfil que també se li havia retret no haver penjat les suficients coses perquè potser va fer 2 o 3 instastories. Hem de callar més, tots plegats.
Tens tota la raó.
Sí, perquè llavors ens callen la boca, no? Com l'Aitana, que també se la criticava, i va fer una donació d'un tràiler amb no sé quants palets de...
Bueno, i encara que no ho hagués fet.
Sí, no.
I som nosaltres per decidir, per sobre del bé i del mal, com ha d'actuar la gent davant d'una tragèdia humanitària.
Mm. Per tant, la Rosalia, que la teníem a Los Angeles celebrant el Halloween, llavors se'n va anar a Sevilla a veure la processó, i ara la tenim a València. Durant uns quants dies, suposo, allà ajudant. Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, ho deixarem aquí. Anem d'hora,
demà,
avui?
No, escolta'm, i una cosa, jo demà no hi seré, no sonaré l'antena, eh?
Ara t'ho anava a dir, demà... bueno, no...
No, escolta'm,
no
Roger.
No vull demanar, no et vull
no,
demanar.
No, sigui, jo ho explico. Si m'ho pararan de la miopia i de l'estigmatisme, ja està.
És que ja no sé què parlem al programa i què parlem a fora.
Perquè tens amnèsia, ja està, sí. I és una intervenció molt senzilla.
Ho hi ets preguntant a veure que ens expliquis la teva experiència,
sí,
eh, Marta?
El que vulgueu, dilluns, tots els detalls, si voleu.
Sí, que hi ha gent que es vol operar i ens està demanant, Marta, prova-ho tu i ens dius a veure què tal.
Escolta'm, el que faig no és publi, eh? Que jo no faig publi de res, perquè jo no soc ningú. Jo ho faig pagant.
Dilluns especial, Marta sense ulleres?
Potser ulleres de sol, perquè sí que seré molt sensible als canvis de llum. Llavors, igual faré un risto.
No, les fosques. Baixarem les persianes
a les fosques. No, home, no, em faré un risto mejida i ja està.
Això és ràdio. Que vagi molt bé. Fins demà.